Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, l'1-2 va atendre l'any passat a les Balears cada dia de mitjana més de 2.000 telefonades i prop de 400 incidències. Parlem d'una operativa global que respon principalment a emergències sanitàries, consultes mèdiques, accidents de trànsit, conflictes a la via pública i accidents domèstics, que són les tipologies més habituals, segons recull la memòria de l'organisme presentada avui. Sense sorpresa, els mesos d'estiu de nou tornaren a concentrar els pics més elevats d'activitat, en què el suport psicosocial també es va mantenir l'any passat com una peça clau del dispositiu. Ho demostren les 267 ocasions en què els psicòlegs d'emergències es van posar en marxa per atendre víctimes i familiars en situacions especialment sensibles. Aquestes són algunes de les dades destacades del balanç de l'1-2 que en plena transformació tecnològica celebra també el 30è aniversari. Avui, 11 de febrer, Dia de la Dona, la Nina en la Ciència, una jornada plena d'activitats com cada any per visibilitzar i sensibilitzar sobre la bretxa de gènere que encara persisteix en els estudis científics i tecnològics. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars avui amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la denúncia que fa el Col·legi de Metges sobre la sanitat privada. Parla de retribucions indignes per als facultatius.
Que van dels 8 als 14 euros de tarifa per consulta. Ho diuen el 87% dels metges encastats per l'òrgan col·legiat, que posa damunt la taula també la necessitat d'una reforma profunda del model privat que amenaça la qualitat assistencial.
Solla posarà en marxa la zona de baixes emissions a finals d'aquest mes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La mesura limita l'accés als visitants i afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes.
I a Eivissa, el govern preveu tenir enllestit dos edificis amb 56 habitatges de protecció oficial el 2028. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Avui l'executiu ha presentat el projecte arquitectònic d'un d'aquests que s'ubicarà a Can Cantó. També s'assigna la cessió per part de l'Ajuntament al govern de dos solars per a la construcció d'un total de 217 habitatges a preu limitat.
I l'associació Vi Menorca ha participat per primera vegada de la Paris Wine Week, una fira especialitzada que reuneixen 6.000 expositors de 60 països i uns 60.000 professionals procedents de 155 mercats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Durant aquesta setmana, els cellers Vinifadet, Vinitor, Soncremà, Torralba i Torralbenc han explicat el seu producte amb l'objectiu de guanyar presència internacional, i el balanç que en fan els assistents és molt positiu. Importadors dels Estats Units, de Suècia i d'Itàlia han mostrat interès en el vi de l'illa. La cita permet donar a conèixer el producte, que viu des de fa uns anys un creixement exponencial. L'any passat es van produir més de 2.000 hectolitres de vi de Menorca sota la indicació geogràfica protegida.
Tot això amb la vista fixada al Congrés dels Diputats, amb una sessió maratoniana avui i molt crispada. Pedro Sánchez ha assegurat que prendran les mesures perquè no es repeteixin els accidents mortals de tren a Còrdoba i Catalunya. A l'oposició, Alberto Núñez Feijóo eleva el to i vaticina que el president espanyol s'asseurà a la banqueta dels acusats per l'accident d'Adamuz. En un moment parlem amb més detall d'aquesta sessió. En els esports, avui tenim molta activitat i destacam en primer lloc el partit que jugarà l'Illes Balears Palma Futsal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Torna la competició del millor futbol sala i el conjunt que entrena Toni Vadillo ja és a Madrid per jugar quan falti un quart per a les 9 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa davant l'Inter Movistar. En voleibol, la Barca Menorca jugarà el lideratge contra l'Heidelberg a partir de les 8 del vespre a Ciutadella. En bàsquet, a la primera FEP, ahir derrota de l'Est a Menorca per 186 a Santiago contra l'Obradoiro. Per avui, a les 8 a Son Moix, Figui, Palma, Fuenlabrada, i mitja hora més tard, Palència, Palmer, Bàsquet. I en tenis taula, el Son Clarera disputarà a partir de les 6 l'anada dels quarts de final de l'Europa Cup contra el Link austríac.
I completant portada amb la previsió del temps, Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Temps marcat pel vent una jornada més. La nit ha superat els 100 km per hora en àrees de muntanya de Mallorca i també ha superat els 70 a la resta de l'arxipèlag. Per tant, és una situació ventosa que ha estat puntual. Avui hem tingut, després, al llarg del matí, una mainada, però és una situació transitòria perquè a partir d'aquesta pròxima nit, i en especial demà, el vent torna a ponent, bufarà fort. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia demà ja té activat l'avís taronja per vent en el nord de les Balears i per situació marítima també, en aquest mateix sentit, amb ones que podrien superar, pensam, els 6 metres d'altura màxima i el vent en àrees exposades, sobretot a la Serra de Tramuntana de Mallorca, podrien superar els 100 km per hora. Per tant, atenció a la ventada aquestes pròximes hores, que aquesta treva que tenim ara és realment transitòria. Pel cel, avui poca novetat, tenim pinzellades de núvols prims, però no esperant precipitació, i tampoc tenim novetat quant a la temperatura, que continua molt alta, però és un mes de febrer, avui hem tingut màximes realment curioses, fins i tot en qualque nit tropical. Això ha passat cap al nord de Mallorca, una situació totalment impròpia d'un mes de febrer i que ve afavorida precisament per aquest vent aponentat, que en general ha deixat també unes màximes impròpies d'aquesta època amb valors de 20 a 23 graus arreu del territori.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Servei d'Emergències 112 compleix 30 anys de servei en plena transformació digital, uns canvis que milloren la gestió de les incidències que reporta la ciutadania i que moltes vegades salva vides. En 3 dècades, l'112 ha rebut 24 milions i mig de telefonades i ha gestionat 4 milions d'incidents. Aina Morales.
Es tracta d'un servei ja prou conegut per part de la ciutadania i que el 2025 va gestionar 400 incidents diaris de mitjana. Una xifra que puja durant els mesos d'estiu quan també s'incrementa el percentatge de telefonades per part d'estrangers fins a situar-se en el 10% del total. Per temàtiques, la major part de les incidències són per problemes de salut, seguides d'accidents de trànsit i conflictes a la via pública. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha lloat la tasca del personal de sala que rep les telefonades i gestiona les incidències.
Consolidació de plantilla, seguir apostant per a l'implantació de SoundCall, que s'ha d'acabar de perfeccionar, i sobretot que les línies sempre estiguin cobertes i que cap persona que crida SO2 quedi sense setesa.
El nou sistema informàtic OnCall està connectat amb els cossos i forces de seguretat i també amb els serveis sanitaris, entre d'altres. Per això, destaca el director general d'Emergències, Pablo Garrid, es guanya temps en la gestió d'aquestes telefonades.
Porque el recurso más valioso que tenemos en las emergencias es el tiempo. Por tanto, para nosotros, contar con una herramienta que nos permitiese agilizar al máximo los procesos de trabajo del propio operador y los procesos de gestión de la coordinación con otros organismos era un elemento fundamental.
Però l'U2 no només s'actualitza amb la implantació de les noves tecnologies. El seu personal es forma constantment, rep assistència psicològica si és necessari, i gràcies a un conveni amb l'IBEDONA tenen formació específica per l'atenció a víctimes de violència masclista. En aquest sentit, Garrig ha destacat el codi IRIS, que fa botar una alarma a la pantalla de la gestora quan agafa una telefonada des d'un nombre d'una dona que està registrada a la base de dades.
Porque a veces una llamada que no dice nada no quiere decir que no pase nada detrás. Una llamada incluso que en un momento determinado te están pidiendo una pizza, quizá en circunstancias normales tú no le darías ninguna importancia, y en situaciones de vulnerabilidad cobra todo el sentido.
Als tribunals, l'home acusat d'haver violat la seva filla de 3 anys a Palma ha negat els fets en el judici. Segons l'escrit d'acusació, el processat aprofitava les visites de la menor a la presó per fer-li tocaments.
A més, en una ocasió, abans de la seva entrada a la presó, la va violar a la seva casa de Palma. A preguntes de la fiscalia, l'acusat ha dit que aquesta denúncia és molt estranya i que mai no s'hi ha acostat. El processat s'enfronta a 18 anys de presó per diversos delictes d'abús i agressió sexual per uns fets que remunten a l'any 2010. L'encausat té diversos antecedents per violència masclista i abusos sexuals.
I el retorn a casa dels veïnats desallotjats a Cala Sant Esteve, a Menorca, s'endarrereix. Els tècnics continuen analitzant les dades obtingudes de la inspecció del penya-segat, Axel.
Fins que no es garanteixi al 100% la seguretat dels residents, no es desescalarà l'ordre de desallotjar la zona. Segurament serà a partir de demà. Sentim el batlle del Castell, Lluís Camps.
Intentar, doncs, demà, si podem modificar el decret i se pugui anar desescalant aquelles aquells habitatges pues, que no tinguin risc, que tot vagi als criteris tècnics.
El que s'està cercant amb urgència són elements de formigó com a mesura de seguretat en cas de nous despreniments que puguin afectar la via pública. Fins que no s'aconsegueixin, no es reobrirà tampoc el trànsit de la zona.
Tenim que tenir primer aquesta mesura controlada per poder autoritzar la circulació de forma encara acotada.
Una de les dificultats que té l'administració pública per actuar en zones amb risc d'esllavissades és que hi intervenen propietats privades.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
En un moment en què la sanitat privada està en el punt de mira, el Col·legi de Metges de les Balears denuncia retribucions dels professionals indignes en el sector. Segons un estudi de l'òrgan, 9 de cada 10 metges qualifiquen de dolenta o molt dolenta les tarifes que cobren per consulta, que poden oscil·lar entre els 8 i els 14 euros. També parlen d'una pèrdua d'independència, ja que el pacient no pot triar metge i està condicionat pel quadre mèdic de l'asseguradora.
El president del Col·legi de Metges de les Balears, Carles Requesens, ha denunciat aquesta situació després de realitzar una enquesta entre més de 260 professionals dels 3.000 facultatius que treballen a la sanitat privada. Davant d'aquest escenari, el doctor Requesens demana una actualització de les retribucions. També ha denunciat que les pòlisses de baix preu són un engany per a la ciutadania. En referim a assegurances que ofereixen una cobertura sanitària per de 9 a 27 euros al mes.
Hi ha companys que ens han traslladat que estem parlant de xifres de 8 euros, 9 euros, 10 euros, 14 euros... per una consulta. Nosaltres fem la comparativa una miqueta d'una forma inclús ridícula, que la gent paga més per contractar un servei de televisió, no? Ja sigui un Netflix, no? O un Amazon Prime.
Segons Requesens, aquesta situació també repercuteix de manera negativa en els pacients que han de suportar llistes d'espera també a la sanitat privada. És per això que demana als ciutadans que revisin molt bé les condicions que els ofereix la companyia asseguradora pel que fa a dies d'hospitalització, el quadre mèdic disponible i si s'inclouen les pròtesis i de quin tipus són.
Sens dubte, el pacient al final el que es troba és... En una llista d'espera, el pacient es troba en una bossa, en un pendent d'arribar i de poder accedir a l'especialista, a l'metge.
Enguany, el Col·legi Oficial de Metges vol oferir un servei gratuït per a la ciutadania perquè s'assessori sobre quines són les millors assegurances de salut.
D'altra banda, Requesens ha donat suport total a la vaga que Cimeval ha convocat per la setmana que ve per reclamar un estatut mèdic i facultatiu que reculli les particularitats de la professió mèdica. Ja fa dies que la CAP protesta encalenteix motors amb assemblees a diferents hospitals de les Balears. Avui matí ha estat a Son Espases amb l'assistència de desenes de metges.
El col·lectiu no fluixa i avui el malestar ha fet pujar el to contra el Ministeri de Sanitat per aconseguir una norma diferenciada que reconegui l'especificitat de la seva professió. Però les queixes estan motivades també per la sobrecàrrega assistencial. Les jornades llargues, les guàrdies de 24 hores demanen un augment del pagament per aquestes hores i les plantilles ajustades. Ignacio García és anestesista de l'Hospital de Referència.
Lo de las 24 horas de guardia parece que se han descubierto ahora que hacemos 24 horas de guardia. No, no. Llevamos 25 años, 30 años haciendo 24 horas de guardia. Con lo cual esto no es un problema sobrevenido, es una cuestión ya de agotamiento. Entonces, lo que queremos es que esas horas se regulen.
Altres punts del conflicte, una carrera professional nova, remuneracions diferenciades i reconeixement de la responsabilitat mèdica. En aquestes aturades també hi estan convocats els facultatius de l'atenció primària que asseguren estan al límit de la seva capacitat. Per aquest motiu, el també delegat de riscos laborals de Cimeval preveu moltes adhesions a les aturades, malgrat que els serveis mínims, diu, puguin ser abusius.
Dues i 14 minuts a la crònica política. Crítiques generalitzades dels grups parlamentaris per l'abstenció del Partit Popular al Congrés en la votació del senador per Formentera. Malgrat l'abstenció dels populars, la iniciativa legislativa continua endavant, però l'Esquerra ha aprofitat per carregar en contra del PP per una postura que considera contradictòria. Els populars defensen el sí final si no s'enceta el meló de la reforma constitucional.
De fet, la diputada popular Cristina Gil va ser una de les tres representants del Parlament que va va defensar ahir l'admissió a tràmit de la norma que pot permetre que Formentera tingui senador propi. L'Esquerra parla de traïció i d'hipocresia. Són Josep Castells, de Més per Menorca, Lluís Apesteguià, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
Denunciar també el cinisme de la presidenta Provenç, que va celebrar l'admissió a tràmit amb l'abstenció del seu partit.
Exigirem en el Partit Popular que no digui una cosa aquí i faci l'altra a Madrid, que és el que va passar ahir. Perquè, si no, hauran de respondre no només davant el poble de Formentera, sinó davant el poble de les Illes Balears.
Da vergüenza ajena. És un exercici d'hipocresia sin igual, además, que Provenç salga a decir que avanza la tramitación. Avanza la tramitación porque el PSOE no ha hecho lo mismo que el PP.
Mentrestant, Manuela Cañadas, de Vox, ho considera una incoherència més del PP.
Incoherente, estar defendiendo y luego votar. Es lo que siempre denunciamos de los 17 discursos diferentes que se tienen.
Els populars es defensen i asseguren que la votació d'aquest dimarts al Congrés va ser un vot de prudència. Garanteixen un sí en la votació final, però amb una condició, que no s'aprofiti aquesta norma per introduir altres canvis. Et Sebastià Sagreres.
El Partit Popular votaran a favor de la proposta final, de la votació final, si el Partit Socialista no ha introduït altres temes. I com fan aquesta reforma de la Constitució per introduir temes com, per exemple, que les Illes Balears no tinguem autonomia fiscal?
Això és el que diuen els grups parlamentaris. A la cambra, mentrestant a Formentera, a l'illa, la majoria de la població aplaudeix el pas que s'ha donat per acabar amb el que consideren una anomalia històrica.
Que seamos pequeños hay que tener un representante porque es la voz del pueblo y en Formentera evidentemente falta.
Podrá aportar nuestra demanda sobre vivienda, sobre costa, sobre, bueno, sobre todo lo que hablamos aquí en Formentera.
Me parece bueno que tengamos un senador en el gobierno, pero creo que antes habría que arreglar unas cuantas carreteras.
Me alegra molt, ja és hora de que tinguem lo que toca tindre. És que ja em tarda massa.
Tot això quan avui al Congrés dels Diputats es viu una tensa sessió amb una compareixença de Pedro Sánchez sobre els accidents ferroviaris i la política internacional que s'ha convertit en un minut i resultat de la convulsa legislatura. El president espanyol ha criticat els partits de la dreta, els quals acusa de desinformar i utilitzar la tragèdia per rèdit polític. Vox i PP, de la seva banda, han apujat el to de la crítica i ja no només demanen la dimissió de Pedro Sánchez i del ministre de Transports, Òscar Carpuente, sinó que desitgen que acabin asseguts al banc dels acusats.
El debat ha començat en Sánchez prometent mesures per millorar el transport ferroviari.
Lo que tenemos que hacer es investigar, investigar, aprender también de él y por tanto también tomar medidas y actuar en consecuencia.
Però aviat ha pujat de to amb el líder del PP i el de Vox, lligant l'accident a la falta d'inversió del govern espanyol en el manteniment de la xarxa i demanant responsabilitats penals. Són Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Pedro Sánchez, però, també ha passat a l'atac, com en aquest moment contra Abascal.
Al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia. Porque claro, si su principal asesor cobra 26.700 euros al mes, ¿el asesorado cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Dígalo, suba aquí y diga, ¿cuánto cobra? De verdad, señora Abascal. Porque 26.700 euros al mes no es la España que madruga, señora Abascal.
El president espanyol ha aguantat les embestides de l'oposició de dretes, però també dels seus socis o exsocis conjunts, que ha aprofitat el ple per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies. És Miriam Nogueres.
No volem més invents. No volem empreses mixtes. Volem el traspàs integral. 100% de competència catalana, 100% de sobirania en els recursos. Perquè quan no depenem d'Espanya, funcionem. I quan depenem d'Espanya, col·lapsem.
Així, tot a Sánchez li han sortit aliats que s'han sumat a la seva creuada contra PP i Vox, com Gabriel Rufián, d'Esquerra, Agueda Micó, de Compromís, i Merche Aizpurua, de Bildu.
Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón.
Usted habla de valentía, señor Feijóo. Con Mazón, usted no solo es cobarde, usted es miserable.
Ustedes, señorías del Partido Popular, no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros.
El debat que aquesta hora continua encara ha estat convocat per parlar de les darreres tragèdies ferroviàries, però també de política internacional. En aquest sentit, a grans trets, Sánchez ha criticat la captura de Nicolás Maduro a Venezuela per part dels Estats Units, tot i que Espanya mai el va arribar a reconèixer com a president electe. Ha defensat el Pacte Verd i l'acord de Mercosur o la defensa de l'estat de Palestina, del qual ha dit Espanya seguirà sent un aliat estratègic.
I encara un apunt en la plana política. El delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha demanat avui a la presidenta del govern, Marga Proens, que el PP doni suport al Congrés al nou Reial Decret Llei d'Escut Social per evitar que més de 24.000 famílies de les Illes puguin perdre casa seva enguany.
Rodríguez ha defensat les mesures incloses al decret, com ara la pròrroga de la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa d'habitatge quan el propietari és un gran tenidor o un fons voltor, així com la continuïtat del bo social energètic.
Un real decreto que va en contra de la especulación de estos grandes tenedores, de fondos buitre o de grandes propietarios. Lo que se intenta aquí es que, de alguna manera, no se juegue al monopoly con un derecho esencial y fundamental y constitucional como es el de la vivienda.
Segons dades del Ministeri de Consum, unes 24.000 famílies de les Balears podrien veure com els seus contractes de lloguer finalitzen enguany i s'enfronten a increments de preu que es podrien doblar.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
UGT ha traslladat a ENA la seva preocupació pels incidents que darrerament es produeixen a les zones d'embarcament i facturació dels aeroports de les Illes. Afirma el sindicat que hi ha moments de tensió entre treballadors i passatgers, sobretot per polítiques de cobrament de les aerolínies amb les que no estan d'acord i d'altres procediments comercials.
UGT s'ha reunit avui amb l'ens aeroportuari i l'empresa ha confirmat que sabia d'aquests incidents. Per això, ha dit a ENA, ja s'han pres mesures com la creació d'un equip de seguretat especialitzat i un servei de cridada urgent, l'anomenat botó de la por. En la darrera intervenció, i gràcies a aquest sistema, els agents van socórrer el treballador agredit en només 3 minuts. El sindicat iniciarà també la setmana que ve una campanya informativa per als passatgers per explicar-los que els empleats es limiten a complir les ordres de les companyies aèries i que no tenen capacitat de decisió sobre cobraments inadequats o d'altres procediments comercials.
Més coses. Puja el nombre de ciutadans balears que compren el seu vehicle fora de les illes, especialment a la península, i suposen ara el 2% del total. Però lluny de fer mal al sector, els concessionaris han respost de manera estratègica, venent també molts de cotxes a la gent de la península. El factor clau en aquesta mena de transaccions són els quilòmetres i les dimensions dels vehicles.
Trobar una berlina de gamma mitjana alta és molt més fàcil a la península que a les illes, i per això la gent que cerca aquest producte concret viatja moltes vegades a llocs on és més assequible, perquè els descomptes compensen el viatge. A les illes hi ha molts més cotxes de classe A, B i C, és a dir, utilitaris que, a més, per les dimensions de l'illa, només fan 10.000 quilòmetres cada any. I aquests són els que tenen més sortida, explica Jordi Pol, president dels concessionaris Aceda, que afirma que el mite que altres comunitats són més barats no és cert, tot es redueix, diu, els descomptes que puguin tenir per més o menys vendes del segment.
Per als impost en si del cotxe, ja el té inclòs dins el preu del cotxe, per tant, no hi ha un diferencial d'impots que pugui fer que una persona se'n vagi a comprar un cotxe de fora. Si és cert que segons quina tipologia de cotxes de Balears, doncs no n'hi ha.
També se supera amb èxit l'aparició dins la darrera dècada d'empreses multimarca que venen cotxes seminous i compren els vells amb taxacions relativament bones. Assegura Pol que això no és competència directa per a ells i, per tant, preveuen bones xifres també enguany.
Cada vegada hi ha més dones que aposten per estudiar un grau de ciència a la universitat. Segons un estudi del Ministeri, el percentatge ha passat del 54% l'any 2014 al 57%. El 2025, ara bé, la participació femenina no es detecta igual a totes les disciplines. Un panorama que abordem avui, Dia Internacional de la Nina i la Dona a la Ciència.
En Ciències de la Vida, el 62% de l'alumnat universitari són dones, mentre que Informàtica redueix el 17%. Una de les àrees científiques encara poc explorades per la dona, com les enginyeries i l'arquitectura. I un dels motius és la manca de referents reals per a les nines de dones científiques que les atraquin al món de la ciència i la investigació. Una d'elles és Maria Magdalena Palleres, catedràtica en enginyeria telemàtica.
Veure que és una cosa normalitzada, crec que sí que és important. És important ja des del moment de que les nines vegin que hi ha lotes més grans que estudien enginyeries, com que les lotes que estudien enginyeries vegin que la gent que surt pot ocupar qualsevol càrrec en qualsevol àmbit de la societat.
Són poques, però algunes ja enfilen una trajectòria destacada, com Antònia Mas, que es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics de la Universitat de les Illes Balears. El talent, remarca, no té gènere.
Hi hauria d'haver accions que ajudin a desmuntar la idea de que les dones tenen menys habilitats per la tecnologia, saps? Per la tecnologia, per les matemàtiques, perquè crec que realment totes aquestes habilitats o talent no té gènere.
Amb motiu d'aquest 11F, la UIB ha organitzat activitats a diferents instituts, com xerrades i taules rodones encarades a acostar la ciència a les alumnes de secundària. I avui migdia s'ha convocat una fotografia conjunta de totes les dones que treballen en aquest àmbit a diferents punts del campus universitari.
L'actualitat estatal passa avui per la vaga de l'educació a Catalunya. Milers de professionals es manifesten avui massivament per reclamar millores salarials i reducció de ràtios. Adverteixen que hi haurà més protestes els pròxims mesos perquè el calendari de negociacions no s'està complint.
La jornada de vaga d'educació ha començat a primera hora amb talls de carreteres. Al migdia, l'atenció se centra en les manifestacions que tenen lloc a les ciutats principals de Catalunya. La més massiva és la de Barcelona, que ha concentrat milers de persones als Jardinets de Gràcia. En els darrers dies i hores ja havien escalfat motors en tancades, assemblees i piquets informatius en diferents centres educatius. La portavoz del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha qualificat la vaga d'històrica i ha insistit que els professionals de l'educació estan en una situació límit.
Estem en una situació límit. No podem sostenir més les condicions en les quals ens estem sotmesos en els centres educatius. La burocràcia ens ofega. Les ràtios són massa elevades, no ens permet atendre l'alumnat de forma individualitzada i com es mereix. Necessitem moltes més mans en els centres educatius, més plantilla, més professionals a les aules.
I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha comparegut avui a la comissió del Parlament de Navarra que investiga l'adjudicació d'obres públiques del govern foral. Cerdán, que en un principi s'ha acollit al seu dret a no declarar, finalment ha contestat als grups i ha negat haver cobrat comissions il·legals.
El senyor Alonso no es mi socio, que usted lo está afirmando, no es mi socio, ya. No encontrará ni una gestión mía en ese ministerio. Tengo muchos amigos.
¿Socialistas? Digo, ¿cargos socialistas?
Muchos amigos socialistas que están conmigo.
A Al Canadà, 10 persones han mort tirotejades en un institut i en un habitatge d'una petita localitat de l'oest del país. La policia ha informat que el presumpte autor dels trets posteriorment s'ha suïcidat.
Segons les autoritats, hi ha 27 ferits, dos dels quals es troben en estat greu. A dins del centre de secundària s'han trobat 6 víctimes mortals i una setena ha mort durant el trasllat a l'hospital. En el domicili, segon escenari dels fets, s'han trobat 2 víctimes més.
Judici històric a Los Angeles contra Meta i Google s'acusa les tecnològiques de generar addicció a conseqüència del disseny de les seves aplicacions.
La denunciant, una dona de 20 anys, sosté que la seva salut mental es va veure perjudicada per l'addicció a les xarxes socials que utilitzava des de la infància.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Sóller posarà en marxa la zona de baixes emissions a final d'aquest mes. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La mesura limita l'accés als visitants i afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes.
L'Ajuntament de Palma fa una passa més per prohibir noves places de lloguer turístic en tot tipus d'habitatge.
Avui ha aprovat la modificació del Pla General que permetrà limitar aquesta activitat, una modificació que després ha de ser aprovada en sessió plenària.
I Ciutat comptarà d'aquí l'any 2030 amb 320 places noves de dependència per fer front a l'envelliment de la població.
Això serà possible amb la construcció d'una nova residència de 120 places al barri de Sant Anglada i la creació de 180 places més distribuïdes a 5 nous centres de dia.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquesta estada ja estem trobant retencions habituals. A Sevilla, Cintura, trobaran tràfic lent a tot dos sentits. I d'altra banda, també trobaran retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca fins a la incorporació a la via Cintura. També trobaran retencions a la carretera de Soia, sentit Palma, i tràfic lent a la carretera Vall de Mossa des de Zones Passes fins a la incorporació a la via Cintura. A la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, Sóller posarà en marxa la zona de baixes emissions a finals d'aquest mes. La mesura limita l'accés als visitants i afavoreix els residents que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és limitar, eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïnats i turistes.
Els vehicles dels visitants amb etiqueta blava, és a dir, els elèctrics i aquells procedents de municipis en conveni amb Sóller com Fornalutx, podran circular pels carrers del centre de Sóller, però no hi podran aparcar. Per a ells s'han habilitat 2 aparcaments dissuasius als afores del poble, on els residents també podran estacionar de franc. Pep Porcel és el regidor de mobilitat de Sóller.
La gent de Sóller aquesta restricció no li afecta per res. O sigui, podrà circular per tot Sóller ben exactament com està circulant ara. I és l'única, diguéssim, variació que podrà estacionar única i exclusivament ell a dins aquestes zones regulades, perquè tota la zona estirà regulada en tema ZAR, tema de reixa groga, tota la zona de baixes emissions.
Amb la zona d'aparcament restringit, Sóller ha passat de tenir 68 places d'aparcament per als residents a tenir-ne un miler. La mesura que regula la zona de baixes emissions entrarà en vigor el pròxim 27 de febrer a les 11 del vespre, tot i que el municipi de la Serra no té obligació d'aplicar-la perquè no supera els 20.000 habitants establerts per llei. Abans, la policia local informarà els residents i visitants als carrers del municipi, on ara mateix el parc mòbil arriba als 14.000 vehicles.
Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament fa una passa més per prohibir noves places de lloguer turístic en tot tipus d'habitatge. Avui ha aprovat la modificació del Pla General que permetrà limitar aquesta activitat.
Una modificació que després ha de ser aprovada en sessió plenària. Així ho ha destacat la portaveu municipal, Mercedes Celeste, qui ha subratllat el compromís del batlle Jaime Martínez en la lluita contra la proliferació d'aquest lloguer. Celeste ha explicat que a partir d'ara, a banda de prohibir noves places, les que es vagin donant de baixa no es podran recuperar.
A mesura que es aniran donant de baixa places turístiques vacacionals a dins Palma, no tindran opció de ser recuperades. Per tant, aquesta mesura no només talla d'arrel la possibilitat de que n'hi hagi més, sinó que, a més, al llarg del temps, permetrà que a Palma, a poc, vagin desapareixent.
Declaració de la regidora portaveu després de la Junta de Govern de Cort, en la qual també s'ha referit al conflicte laboral amb la policia local. Celeste ha assegurat que continuen treballant per implementar el pla d'ordenació, que ha de recollir millores per al col·lectiu, i ha admès que es tracta d'una tasca molt complicada. Demanada per les protestes dels agents, que es queixen de la demora del consistori en la implementació de les seves reivindicacions, la responsable municipal ha explicat que és fonamental tenir primer un manual de valoració de llocs de feina que ja s'està confeccionant.
Acaba per polir i treballar aquest manual de valoració. I d'aquí és de on sortirà el manual de valoració que ens permetrà, sí o sí, donar una resposta en aquesta gran necessitat que tenim ara. Mentrestant, la situació és complicada.
D'altra banda, l'Associació per a la Defensa del Patrimoni de Mallorca, Arca, considera inadmissible l'edifici proposat pel nou concessionari de la zona del Bar Pesquero. Arca assegura que és una responsabilitat per part d'autoritat portuària per haver triat una proposta tan impactant des del punt de vista paisatgístic.
Arca considera que es tracta d'un edifici que pretén competir amb la llotja i el consolat amb una estructura desproporcionada i d'una estètica que està fora de lloc dins un conjunt històric. A més, afegeix que autoritat portuària s'ha guiat per criteris econòmics. Per tot això, exigeix la retirada d'aquesta proposta i que el nou concurs exigeixi una intervenció mínima en el paisatge. Espera Ollés.
Una concessió portuària que se fa un privat, a una empresa, al millor postor, és a dir, en els qui diu més, i pareix que l'únic que se mira són les quantitats de l'economia suposadament de l'autoritat portuària, suposat que la concessió vagi bé. El projecte és invasiu de ses domini públic, és invasiu, està just de vora la llonja, just de vora el centre històric de Palma i no respecta el centre històric de Palma.
I no deixar en ciutat perquè comptarà d'aquí l'any 2030 amb 320 noves places de dependència per fer front a l'envelliment de la població. Això serà possible en la construcció d'una nova residència de 120 places al barri de Son Anglada i la creació de 180 distribuïdes a 5 nous centres de dia. Una de les principals novetats és la creació d'un habitatge supervisat a la zona de FEMU al barri de Solivera, que comptarà amb 30 places. Estem parlant d'una inversió de més de 28 milions d'euros que s'executaran a partir d'enguany i fins a l'any 2030. Els detalls d'aquestes actuacions estan a la nostra companya Carme Moreno, que es troba a l'Ajuntament de Palma. Bon dia.
Bon dia. Totes aquestes actuacions s'inclouen dins el nou Pla d'Infraestructures Sociosanitàries del Govern. La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha reconegut que hi ha moltes necessitats pel que fa als recursos socials i de dependència i que es tracta d'un repte, ha dit, que s'hauria d'atendre tant dins l'àmbit estatal com internacional. I també s'ha mostrat preocupada per les dificultats per trobar personals dins l'àrea de dependència.
Nosotros lo que estamos intentando, además, es hacer un replanteamiento de
cómo podemos llegar, ¿no?, a todas esas necesidades, porque además vivimos en una isla, tenemos un territorio limitado y no solamente esto, sino que ahora y especialmente tenemos muchas dificultades en todos los sectores, pero en el ámbito de la dependencia también, para encontrar personal. Con lo cual también tenemos que conjugar todo eso para dar respuestas a estas necesidades.
La conselleria vol que la nova residència de Palma posi el focus en la persona i per això es tindrà en compte la decoració, per exemple, de les habitacions i que els residents puguin escollir què volen menjar perquè es sentin com a casa seva. A més de la residència, els 5 centres de dia s'ubicaran al carrer Joan Miró, a la FEMU, de vora el Conservatori, és això, a la barriada de Sant Jordi, a Son Fangos i a Son Quint. Al Batle de Palma, Jaime Martínez ha destacat el dèficit d'infraestructures sociosanitàries que pateix la ciutat. També ha dit que els nous serveis seran més propers a la ciutadania.
Aquests equipaments responen a un model centrat, sobretot, a l'atenció a la persona, en serveis propers, accessibles, de qualitat i especialment pensats, entre d'altres col·lectius, per la gent gran.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, també ha assistit a la presentació i ha destacat la deixadesa de l'anterior executiu autonòmic.
I que ha estat aquest equip de govern, insistes, que ha impulsat aquestes reformes sense perdre els fons europeus. Les han hagut de fer a contrarrellotge i amb pressió d'Europa, perquè la responsabilitat que havien demostrat els anteriors governants en el Consell de Mallorca era nul·la, era zero.
A Palma hi ha una llista d'espera al servei social de més de 2.300 persones que esperen una valoració. Això representa la meitat de les persones dependents de totes les Balears que estan en aquesta situació.
Gràcies, Carme. 2:40, canviem de qüestió. Els alumnes de l'Institut de Felanitx han protestat avui per denunciar el mal estat de l'edifici. Aquesta setmana està previst que hi comencin obres de reforma, però l'alumnat critica que les feines arriben tard.
Uns 300 alumnes de tercer i quart d'ESO s'han concentrat al pati de l'Institut per denunciar el mal estat de l'edifici, concretament goteres i cobertes en mal estat, i també diuen que moltes aules i l'escala d'emergència no es poden utilitzar. Per tot això han convocat aquesta protesta al pati, on han llegit un manifest i han denunciat que fa molt de mes que esperen que es duguin a terme aquestes obres de reparació. La direcció del centre ha explicat que aquesta mateixa setmana està previst que comencin les obres de reforma de la coberta i de l'escala d'emergència. Les actuacions estan pressupostades amb 860.000 euros. Colau Adrové és el representant dels alumnes d'ESO i Maria Barceló, la directora del centre.
Hem organitzat aquesta petita manifestació per denunciar la situació precària en la qual fem classe dia a dia. Hem fet classes a passadissos, incloït tutories. Aquesta situació és insostenible. I tot i que ara estem aquí i ja comença a veure la preparació d'un inici d'unes obres, hem de denunciar que aquestes arriben tard. Aquestes se van anunciar a finals de juny de l'any passat.
Divendres d'aquesta setmana, d'aquí un parell de dies, per no dir dos, comencen les obres. Però també entenc que fins ara no s'ha fet cap tipus de manteniment, per exemple, de les cobertes, i això és una cosa que s'hagués pogut fer fa un grapat d'anys. Aleshores entenc que ells estiguin cansats.
Més qüestions. El govern i el Consell Insular han fet una crida a la ciutadania perquè facin donacions de sang el dia 16 de febrer al Palau del Consell de Mallorca. Preocupa que no hi hagi relleu generacional per donar sang. Manuela García és la consellera de Salut.
Hacemos un llamamiento porque necesitamos aproximadamente unas 200 bolsas cada día para poner en marcha todos los hospitales de Baleares. Y por lo tanto es necesario tener una reserva suficiente. Tenemos unos donantes muy fieles y hay muchos que vienen a donar de una manera habitual. Tenemos, sin embargo, una falta de renovación de esos donantes en gente joven.
Mentrestant, el PSIP impulsa un pla per internalitzar progressivament les residències municipals de l'illa i posar-les sota gestió directa de l'IMAS. L'iniciativa vol garantir una gestió pública estable i de qualitat per a les persones grans.
Els socialistes promouen accions per facilitar que l'IMAS assumeixi progressivament la gestió de les residències municipals de gent gran, seguint el compromís amb els municipis que encara les gestionen pel seu compte com una competència impròpia. Per aquest motiu, demà presentaran una moció al ple del Consell per elaborar un pla d'internalització de la gestió de les residències municipals, a l'objectiu que l'Institut Mallorquí d'Afers Socials assumeixi, de fet, progressivament, la gestió d'aquells centres que així ho acordin. És la consellera Sofia Alonso.
Amb aquesta moció, el grup socialista volen posar ordre, planificació i garanties en una realitat que fa anys que existeix. Ajuntaments que sostenen residències municipals fent una feina imprescindible per assumint una competència que no els és pròpia i amb moltes dificultats per mantenir-la en condicions òptimes.
I un darrer apunt, perquè PIMEM ha sol·licitat a la seva homòloga europea de petites i mitjanes empreses que elevi fins a 500.000 euros el límit de les ajudes de baix import mínims per als territoris insulars, actualment fixat en 300.000.
El president de PIMEM, Jordi Mora, ha sol·licitat elevar el llindar fins als 500.000 euros, o si no, elimina l'actual límit per als territoris insulars, perquè entén que les condicions vigents no compensen els sobrecostos derivats de la insularitat. Durant una trobada amb la secretària general de l'SME Unite, Veronique Williams, també ha abordat la manca d'habitatge, l'absentisme laboral i la càrrega burocràtica relativa a la normativa europea. Sobre aquest darrer punt, la patronal ha reclamat avançar en la simplificació administrativa per facilitar a les pimes la gestió d'ajudes i l'accés a projectes comunitaris, tenint en compte les limitacions estructurals per assumir tràmits complexos.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vives de Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
L'Illes Balears Palma Futsal torna avui vespre a la competició.
Sí, el Palma visitarà quan falti un quart per a les 9 el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a l'Inter Movistar després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. El conjunt mallorquí és tercer en 30 punts i avui a Madrid l'objectiu és continuar sumant per consolidar-se en la part alta de la classificació. L'Inter, setè classificat amb 26 punts, es troba a només 4 dels mallorquins. Sentim el jugador del Palma Futsal, Manolo Piqueras.
Sí, es verdad que es un partido bastante difícil fuera de casa, pero que vamos con la aspiración de ganar los 3 puntos, de dejarlos a 7, de seguir afianzándonos en la parte alta de la tabla. Y bueno, yo creo que sí, que hemos hecho un mes muy bueno de entrenamientos en los internacionales que ya han llegado. I jo crec que si estamos bien, pues seguramente podamos conseguir la victoria.
Malgrat que enguany l'Inter no es troba al capdavant de la classificació, el tècnic Antonio Vadillo espera un rival complicat.
Va ser un grandísimo partido contra un equipo que no nos va a perdonar, que también han podido trabajar bastante, porque creo que solo han tenido lo mismo que nosotros, un jugador en el sudamericano y dos con la selección española y Arrison, que fue con Colombia. Y ellos vienen de jugar dos partidos amistosos, ¿no? Recientes, ¿no? Contra Jaén, contra Valdepeña. Y es un equipo que nos va a poner cosa muy difícil, que juega un ritmo muy alto.
Recordem que el baixa Rivillós, Müller continua amb molèsties i entre els convocats Lluís Feliu, del filial. Aquest partit el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio. Per cert que tenim horari pels quarts de final de la Copa d'Espanya que es disputarà a Granada. El divendres 20 de març, el partit entre el Manzanares i el Palma Futsal es disputarà a les 7 de l'hora baixa.
En vòlei també tenim jornada intersetmanal. Avui la Barca a Menorca rebrà el Heidelberg.
A les 8 del vespre, al poliesportiu de Ciutadella, la Barca cercarà el lideratge i per això hauran de guanyar a les Canàries. Només un punt separa l'equip de les Palmes a les menorquines. Un partit marcat per la rivalitat entre possiblement el dos millors equip de la competició de la Lliga Iberdrola. Sentint l'entrenador de la Barca, Bel Llorenç, en declaracions a IB3 Ràdio.
Nosaltres som un equip també que pot ser campió i que ara mateix la darrera vegada mos va superar Heidelberg per detalls, però que els detalls van ser suficients i és de qualque manera retornar aquesta sensació de que nosaltres som una alternativa clara a Heidelberg.
Un partit en què la Barca tindrà el suport de la graderia dels aficionats menorquins presents al pavelló de Ciutadella. Bel Llorenç envia aquest missatge.
Que moltes vegades aquest sentiment de club i de seguiment constant fa que la jugadora sempre doni un plus més. Nosaltres molts exercicis que hem aconseguit és perquè sabem que el que fem importa a la gent i això és clau per nosaltres i aquest avui és un dia especial per a això.
En bàsquet, a la primera FEB, derrota ahir vespre de l'Estia Menorca i avui Fibui i Palmer cercaran guanyar els seus partits.
L'Estia Menorca va perdre ahir a la pista d'Obradoiro per 186, un partit que es va decidir a la pròrroga després que el resultat final, el darrer quart de partit, fos d'empat a 76.
Una pròrroga difícil, ¿no? Sobre todo porque creo que el resultado del partido es mucho más abultado de lo que el trabajo de los chicos ha merecido, al menos. Esa es la sensación que tenemos, ¿no? Felicitar a los chicos.
Heu escoltat paraules de Javi Zamora, l'entrenador de l'Estia Menorca, i avui vespre, per un costat, el Figui Palma rebrà la visita del Fuenlabrada al Palau d'Esport de Sant Moix quan siguin les 8. El conjunt mallorquí suma 3 victòries consecutives a casa i cercarà allargar aquesta bona ratxa com a local per refermar-se la zona de play-off. Sentim el tècnic Pablo Cano.
Bueno, con mucha motivación, es un rival que lo viene haciendo muy bien, que ha crecido, que tiene fichajes muy interesantes, con jugadores con muchísima experiencia, muchísimo talento, y muy motivado porque nosotros creemos que haciendo nuestro trabajo tenemos posibilidad de competir el partido y muy ilusionados con seguir consiguiendo victorias para lograr el objetivo.
I mitja hora més tard, a les 8:30, el Palmer Bàsquet jugarà a la pista del Palència, un equip dissenyat per pujar a la Lliga ACB. Tot i així, el conjunt que Castell de Turquesa cercarà donar la sorpresa per aconseguir la quarta victòria de la temporada. Sentim Juan Díez, entrenador del Palmer.
Afrontamos el partido con mucha ilusión, con muchas ganas. Vamos a un campo que siempre tiene un ambiente muy bonito y esos son los partidos que nos apetecen jugar, así que vamos a por ello. Me alegra el hecho de poder ir a un campo complicado como Palencia para ver ahora dónde estamos, ¿no? No nos lo van a poner fácil, nosotros tenemos que ir y, bueno, y confiar en nuestro trabajo y en nosotros mismos, ¿no?
En futbol, el Reial Mallorca segueix preparant el partit contra el Betis.
El mallorquinista són conscients de la importància del partit i que si sumen els 3 punts significaria fer una passa de gegant i deixar enrere rival directes en la lluita per evitar el descens. Per aquest nou compromís, l'entrenador Jago Barrasate tindrà les baixes de Takuma Asano i Jan Sales, que es troben lesionats. El defensa Antonio Raillo i Maras Kumbula proven aquest dia el seu estat físic i la resta de l'equip, en principi, a disposició del tècnic. Demà l'entrenament de Sant Bibiloni serà a porta oberta els primers 15 minuts per la premsa.
A la Copa del Rei Toni avui s'encetaran les semifinals amb un derbi basc.
El que disputaran a les 9 del vespre a l'estadi de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao i Reial Societat. L'altre partit d'anada de la semifinal entre l'Atleti de Madrid i el Barça es disputarà demà a les 9 del vespre, també en aquest cas a l'estadi del Metropolitano.
I avui la UD Eivissa ha jugat un partit amistós contra la penya esportiva.
La UD ha tornat avui a la feina i ha disputat un partit d'entrenament sense públic. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, els blaucels estan de nou més a prop del descens i diumenge arriba el líder a Can Mises, el Sabadell. El club no ha volgut obrir avui l'estadi als mitjans de comunicació. L'Eivissa ha disputat un partit d'entrenament contra la penya esportiva de Tercera Federació, un equip de dues categories per sota. Un partit que s'ha resolt a l'inici del matx amb un solitari gol de Max Svensson, el punt arribat als blaucels aquest mercat d'hivern. Els nous tampoc han pogut canviar encara la dinàmica d'un equip que quan encaixa primer en els partits en lliga mai remunta. En 10 encontres, 2 empats i 8 victòries. Una dada més que cridanera, tot i que mai és fàcil remuntar aquesta categoria. L'Eivissa queda molt tocat quan rep un gol primer. Només ha pogut igualar a Marbella i Europa, al setembre i novembre passats. Davant l'Atlètic madrileño, Nàstic, Juventud de Torremolinos, Terol, Sabadell, Eldense, de nou Nàstic i Betis Deportivo, passat diumenge, 8 derrotes quan comença encaixant. Tenint en compte que l'objectiu de l'Eivissa per pressupost i pretensions és estar a la zona alta de la classificació, aquesta manca de capacitat de reacció ha de canviar urgentment. perquè no sempre l'equip podrà avançar-se primer.
Toni, avui ens hem de fer ressò d'una trista notícia. Mort el futbolista Xisco Quesada.
El jove mallorquí de 28 anys patia un càncer de pàncreas amb metàstasi des de que va ser diagnosticat. Quesada va compartir el seu dia a dia fent front a la malaltia per a conscienciar tota la població. També a través de l'esport, el seu club de futbol, el San Pedro, va organitzar un homenatge a l'octubre per recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Descansi en pau, Xisco Quesada.
I acabem parlant de tenis taula. El Sonclaudera té avui una cita amb la història.
El conjunt mallorquí jugarà a les 6 l'anada dels quarts de final de l'Europa Cup, la segona màxima competició continental. L'escenari serà la nau de Son Castelló, al carrer Grammy Fuster 7 de Palma, i el rival és el Linz austríac, un equip procedent de la Champions League. Avui és l'anada a casa i el cap de setmana disputarà la tornada a Àustria. El conjunt de Llorenç Sastre afronta aquest repte amb la màxima il·lusió. Sentint la jugadora Ainhoa Cristóbal i l'entrenador Llorenç Sastre.
Ara estem en els quarts de final, tenim l'oportunitat de jugar amb un equip que viene de Champions League, que era de los favoritos a pasar en su grupo, al final un grupo también muy apretado, por triples empates quedó fuera, y bueno, ahora nosotros nuestro objetivo es simplemente disfrutar la oportunidad, competir, y lo que podemos rascar, pues bienvenido sea.
Molta il·lusió, i sabent que és un partit molt complicat, i bueno, ho donarem tot, intentarem fer el millor que puguem.
I així posaran punt i final als esports. Sara, no abans recordem que a les 8 i mitja del vespre tindran futsal aquí a IB3 Ràdio en la transmissió del partit entre l'Inter Movistar i Villar Balears Palma Futsal.
Gràcies, Toni. Fem una pausa i tornem amb la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 4 del capvespre, segueix amb Esports en Joc la primera federació de futbol.
La U d'Eivissa rebrà el líder a Can Misses al Centre d'Esports Sabadell.
I a partir de les 7, la Lliga de Primera Divisió des de Sant Mori.
Toni, els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
En tota la prèvia, el partit i el postpartit del Reial Mallorca, Reial Betis, a la ràdio pública.
Últimament és verdad que veo algo que me está gustando. Si seguimos en esta línia, pues nos irá mejor en esta segunda vuelta.
I també al canal del YouTube d'IB3 Esports.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A la crònica cultural avui ens feim ressò d'un espectacle de dansa que compta amb un elenc format per 7 coreògrafs i 75 joves ballarins mallorquins que uneixen els seus talents en l'espectacle de dansa traspassant el mar, Caina.
És una producció pròpia i original de l'Ajuntament de Palma i es representarà del 14 al 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Està concebuda com a la gènesi de la jove companyia de dansa Ciutat de Palma. El primer tinent de ball i regidor de cultura, Javier Bonet, ha presentat aquesta proposta escènica que recrearà mitjançant moviment algunes de les obres pictòriques més cèlebres.
un projecte que, una vegada consolidat, permeti a Palma comptar amb una companyia de dansa molt centrada en la promoció de joves ballarins i que hem anomenat Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma.
I la directora de la Llar de Dansa, Susana Aledo, ha explicat que aquest espectacle és una gran oportunitat per a l'alumnat.
No és com a futbol, que cada diumenge tenen una concentració, els ballarins fan hores i hores dins l'aula i quasi no se veu. Per tant, tot el que siguin exposicions així per ells és, pues, benvingut.
Parlem ara d'una instal·lació artística que ens proposa un recorregut a través de grans teles tenyides, dibuixos, escriptures i so. L'artista de Santanyí, Popea, inaugura aquest dijous a Esbaluart Museu Universitat Herbal, Xismes de Pintores.
La memòria és feta de paraules, imatges i veus, i Popea ens combina endinsar-s'hi i transitar un laberint porós.
D'alguna manera, el que s'intentava era rompre la perspectiva única de les històries, la història única, diguéssim. Revisar el passat i la memòria des de perspectives diferents i que te trobessis de sobte dins racons que no vessis la resta de l'exposició, que només poguessis veure aquell tros, perquè així també considerar que funciona la memòria, no?
Universitat Herbal, Xismes de Pintores, s'inaugura aquest dijous a l'Espai D d'Esbaluart.
Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 11 de febrer. L'U2 va atendre l'any passat a les Balears cada dia de mitjana més de 2.000 telefonades i prop de 400 incidències. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Principalment dates, emergències sanitàries, consultes mèdiques, accidents de trànsit, conflictes a la via pública i accidents domèstics, segons recull la memòria de l'organisme presentada avui, coincidint amb el 30è aniversari del servei. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, s'ha lloat la tasca del personal de sala que rep les telefonades i gestiona les incidències.
Consolidació de plantilla, seguir apostant per a l'implantació de Sound Call, que s'ha d'acabar de perfeccionar, i sobretot que les línies sempre estiguin cobertes i que cap persona que crida S2 quedi sense s'atesa.
Els titulars de la jornada passen també per la denúncia que fa el Col·legi de Metges sobre la sanitat privada. Parla de retribucions indignes als facultatius.
Que van dels 8 als 14 euros de tarifa per consulta. Ho diuen el 87% dels metges enquestats per l'òrgan col·legiat, que posa damunt la taula també la necessitat d'una reforma profunda del model privat que amenaça, diu, la qualitat assistencial. Carles Requesens és el president del Col·legi de Metges de les Balears.
Hi ha companys que ens han traslladat que estem parlant de xifres de 8 euros, 9 euros, 10 euros, 14 euros per una consulta. Nosaltres fem la comparativa una miqueta d'una forma inclús ridícula, que la gent paga més per contractar un servei de televisió, no? Ja sigui un Netflix, no? O un Amazon Prime.
En la plana política, crítiques generalitzades dels grups parlamentaris per l'abstenció del PP al Congrés en la votació del senador per Formentera.
L'Esquerra ha aprofitat per carregar en contra els populars per una postura que consideren contradictòria. El PP, en canvi, garanteix un sí a la votació final, però amb una condició: que no s'aprofiti aquesta norma per introduir altres canvis constitucionals. Són el socialista Iago Negueruela i el popular Sebastià Sagreras.
Da vergüenza ajena. Es un ejercicio de hipocresía sin igual, además, que Proen salga a decir que avanza la tramitación. Avanza la tramitación porque el PSOE no ha hecho lo mismo que el PP.
Partit Popular votaran a favor de la proposta final, de la votació final, si el Partit Socialista no ha introduït altres temes. I com fan aquesta reforma de la Constitució per introduir temes com, per exemple, que les Illes Balears no tinguem autonomia fiscal?
I del Congrés, avui, mentrestant, Pedro Sánchez ha assegurat que prendran les mesures necessàries perquè no es repeteixin els accidents mortals de tren d'Adamuz i de Gelida.
A l'oposició, Alberto Núñez Feijóo ha elevat el to i ha vaticinat que el president espanyol s'assegurà la banqueta dels acusats per l'accident d'Adamuz.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Lo que tenemos que hacer es investigar, investigar, aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia.